Alia Soler, el Raimundo Viejo i el Rafa López. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 21 de novembre del 2022, dia 2, al Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Cada dia que passa m'agrada més aquesta sintonia oficial del Mundial de Qatar i també del Mundial de Qatar que estem vivint a RAC1 després de la inauguració d'ahir. Avui sí que ha arrencat ja la competició de veritat. Ja hem pogut seguir a RAC+1 dos dels tres partits d'aquest dilluns. Per cert, amb un gran èxit. Hem tingut molt bona acollida per part dels oients, amb molta gent connectada tant al migdia amb el partit d'Anglaterra com a la tarda amb el partit dels Països Baixos. Així que gràcies per la confiança i demà més partits a RAC+1. Ara el repassarem. I com que tindrem molts partits cada dia, des d'avui i fins al final del Mundial, cada dia iniciarem el Tu Diràs amb la mateixa fórmula, per resumir el més destacat de la jornada, començant, per exemple, pels resultats.
Els marcadors de la jornada.
Hola, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Quins partits hem tingut avui?
Tres marcadors avui, el grup A, Països Baixos 2, Senegal 0, gols de Gakpo i Klaassen, amb col·laboració del porter de Senegal, Mendy, el del Chelsea, al final de la primera jornada, per tant, Equador i Països Baixos 3 punts, Senegal i Qatar sense puntuar. I el grup B, dos partits avui, Anglaterra 6, Iran 2, dos gols de Saka, més de Bellingham, Sterling, Rashford i Grealish. Taremi ha fet els dos gols d'Iran, un de penal. I Estats Units 1, Gales 1. En l'últim partit de la jornada, gol de Timothy Weah pels nord-americans i de Bell de penal a les acaballes de la segona part pels galesos. Anglaterra 3 punts, Estats Units i Gales 1 punt, Iran sense puntuar en aquest grup B.
Gràcies, Puig. Fins ara. També cada dia destacarem el jugador més destacat.
L'MVP de la jornada.
Joan Camí, amb qui et quedes avui?
Bona nit, Aleix. Doncs mira, hi ha hagut molts noms propis en la jornada d'avui, però ens quedem amb Jude Bellingham, migcentre anglès de només 19 anys, que avui ha debutat en un mundial i ho ha fet amb gol en la victòria de la seva selecció per 6-2 contra Iran. El d'avui ha estat el seu 17è partit amb la selecció absoluta. Va debutar fa 2 anys amb Southgate i des d'aleshores la seva carrera ha evolucionat molt i molt ràpid. Juga al Borussia Dortmund, és migcampista i un dels capitans i aquesta temporada ha marcat ja 9 gols i ha repartit 3 assistències entre Lliga, Copa i Champions. Ara mateix és un jugador que destaca a gairebé totes les zones del camp, des de la base de la jugada fins a l'àrea rival, passant per la zona de creació, sumant potència, físic, talent i qualitat suficient per marcar la diferència en escenaris de màxima exigència. Fitxat fa 2 temporades del Birmingham, a canvi de 22 milions d'euros, Jude Bellingham ja ha estat relacionat per equips top europeus i probablement es convertirà en un dels grans traspassos dels pròxims anys. Ara per ara, té un mundial per confirmar que ja no és un projecte, sinó una realitat. Quedeu-vos amb el seu nom.
Jude Bellingham, l'anotem avui, l'MVP d'aquesta segona jornada de competició al Mundial de Qatar. I per completar aquest resum inicial que farem cada dia al Tu Diràs, obrirem línies amb Qatar, amb els enviats especials de RAC1. Primer, la part esportiva. Damià López, Warhaba, què has fet avui i què ens portaràs a la tertúlia?
Bona nit, Aleix. Doncs avui escoltarem Leo Messi en la prèvia del debut d'Argentina contra Aràbia. Messi que ha deixat la frase de la jornada, sens dubte. Segurament serà el meu últim Mundial, ha dit el millor futbolista de la història. No per previsible deixar d'impactar escoltar aquestes paraules de la boca de Messi, que ha admès que aquesta és la seva última oportunitat d'aixecar la Copa del Món. I aquest matí hem estat a la concentració de la selecció espanyola, on hem pogut xerrar uns minuts amb Nico Williams, el davanter de l'Atlètic de Bilbao i que està protagonitzant una meravellosa història amb el seu germà. Iñaki juga al Mundial amb Ghana, Nico ho fa amb Espanya. Només els germans Boateng, germans de pare, van disputar el Mundial amb dues seleccions diferents. Demà ja, últim entrenament i rodes de premsa de Luis Enrique i Sergio Busquets abans del debut al Mundial contra Costa Rica.
Sí, sí, demà una teca també, com avui, molt important d'aquest Mundial de Qatar. Perfecte, Dami, ara tornarem i escoltarem aquesta conversa amb Nico Williams i també repassarem la resta de notícies i escoltarem Messi, sobretot, en temps de tertúlia, avui amb Santi Nolla i Antoni Bassas. Però abans, l'altre mundial, amb l'altra enviada especial de RAC1 a Qatar, la Mar Poyato, que cada nit, el tu diràs, ens oferirà com una mena de diari de tot el que està vivint.
Sempre m'havien dit que el metro de Doha era una altra història i avui tenia curiositat per comprovar-ho. Accés gratuït amb la targeta Haya, obligatòria per entrar al país, i camí de l'andana. Arriba el tren i s'obren les portes, sense veure les vies en cap moment. I aquí tenia el dubte. Busco el vagó de les dones? Però llavors un voluntari m'ha dit que a l'estàndard ja anava bé i llavors he vist que durant el Mundial tothom es barreja. El meu objectiu avui era descobrir el Qatar del luxe i per això he anat a un dels centres comercials més grans i populars, el Bellagio Mall, situat al costat d'un dels estadis. I m'havien avisat, però tot i així m'ha sorprès. Cal posar l'aire condicionat a tot gas? He tret el jersei, el mocador que duia la bossa i la cosa ha millorat, però confesso que m'he sentit com un esquimal. Un cop dins he començat a caminar sense saber ben bé on anar. Una sorpresa rere l'altra i coses que no t'acabes de creure. Que si una pista de gel, que si un parc d'atraccions amb una muntanya russa i una nòria, i gòndoles. Sí, gòndoles que passegen per un canal simulant Venècia, amb l'aigua molt més neta, esclar. Tot plegat amb els crits dels aficionats de l'Iran que esperaven per anar a veure el seu equip, que no ha estat gaire fi, i amb l'himne del Mundial sonant a tot drap fins al punt que ja el començo a avorrir. Una banda sonora que només s'interrompia per fer les crides a l'oració i convidar la gent a resar. Demà m'espera un dia de futbol, un Dinamarca-Tunísia, a l'estadi de la Ciutat de l'Educació. Espero que l'aplicació de la FIFA ja funcioni, que molta tecnologia apunta, però avui hagués anat bé que tinguessin una impressora.
Interessant, doncs. Demà la Mar Poyato serà el Dinamarca-Tunísia, com a espectadora. A veure què ens explica en aquest diari que anirà fent el Tu diràs, l'altra enviada especial de RAC1. 7 minuts passen de 11:15 de la nit. Abans d'obrir tertúlia amb Santi Nolla i Antoni Bassas, escoltarem aquesta conversa que ens deia el Damià López, que ha mantingut aquest matí amb Nico Williams, jugador de l'Atlètic de Bilbao i una de les grans novetats a la convocatòria d'Espanya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Al costat d'un protagonista de luxe, aquí a la concentració de la selecció espanyola, com és el Nico Williams. Hola, Nico, què tal? Bona nit, buenas noches. ¿Cómo estás, Nico?
La verdad es que muy contento de estar aquí. La verdad es que es un sueño poder jugar un Mundial y, bueno, espero que sea bien.
Creo que has dicho, a punto de jugar un Mundial. Supongo que hace unos meses eso te sonaba fantasía, ¿no?
Sí, la verdad es que todo el mundo sueña con jugar un Mundial. La verdad es que te sueña, como tú has dicho, a fantasía. El poder jugar un Mundial, encima con 20 años, es un privilegio estar aquí. Pero bueno, con trabajo y sacrificio al final he podido lograr estar aquí.
Yo te insisto, hay que dimensionar bien la palabra, ¿no? Mundial de fútbol. Realmente es la culminación de todo para un futbolista, pero a tu edad nada puede ser la culminación en realidad.
Sí, como tú dices, sí que al principio no era consciente de lo que era un Mundial. No te haces... no piensas qué es eso. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí y ojalá pues hacer un buen papel.
Al final, la culminación es ganarlo. Se puede ganar.
Sí, yo creo que estamos preparados para ello. Tenemos que trabajar para ello claramente, pero bueno, yo creo que tenemos cosas para hacer un buen Mundial.
Es una pregunta más para el final de una entrevista, pero ya que estamos, ¿cuál es tu primer recuerdo mundialista? Esta pregunta siempre me ha despertado curiosidad cuando entrevisto a alguien tan joven como tú. No sé qué, ¿el Mundial de Sudáfrica quizás o te quedaba muy joven aún?
No, sí, me acuerdo de ese Mundial como si fuese ayer. Me acuerdo del gol de Iniesta, que estábamos un par de amigos ahí en Pamplona, en el barrio, y estábamos viendo la televisión desde fuera de un jardín y el gol de Iniesta fue increíble. Gritamos todos, cantamos ese gol como si fuese el último, y bueno, ese fue mi primer recuerdo mundial.
Bueno, Nico, tu primera convocatoria fue en septiembre. Ahí debutas con muy buenos minutos en la Romareda, contra Suiza, y luego pues el pase en Braga para la Final Four de la Nations, ¿no? ¿Tú crees que haber estado fino en esos minutos que te da Luis Enrique es la clave para que hayas estado aquí? Te lo digo porque luego también están los entrenamientos a los que Luis Enrique le da mucha importancia, también está lo que haces en tu club, pero que tú hayas tenido ahí acierto y que te hayan salido las cosas, ¿crees que ha sido decisivo para que estés ahora mismo aquí?
Bueno, yo creo que es un conjunto de todo. El día a día también cuenta. Yo creo que trabajando en Lezama como trabajo en el Atleti, también cuenta mucho. Esa temporada que estoy haciendo en el Atleti pues también cuenta. Claro, es verdad que entré con buen pie en la selección, pero bueno, tengo que seguir trabajando para dar más alegrías aquí y bueno, estoy dispuesto a ello.
Cuéntame cómo viviste, ya lo has explicado, que estabas entrenando, ¿no? Luego te dijeron, sí. Pero describe un poco, si puedes, cómo fue el momento en que te enteras de que estás convocado para el Mundial.
Bueno, pues iba a dirección al vestuario con mi hermano y con más compañeros y veía al delegado corriendo hacia mí. Uh-huh. Y de repente grita mi hermano, ¿hay buenas noticias o qué? Y efectivamente me dio la felicidad que un jugador puede expresar su máxima plenitud, que iba en el Mundial. Y nada, estoy muy contento de estar aquí.
¿Es eso que tardaste en procesarlo? ¿Tardaste unas horas en tener claro lo que significaba?
Tardé, yo creo que hasta día de hoy sigo tardando. Yo creo que... Que no somos conscientes de lo que es estar aquí, es un Mundial. Al final todo jugador sueña con estar aquí y estar aquí es un privilegio para mí.
¿Hubieras preferido sinceramente estar siguiendo la lista en el momento en que Luis Enrique la daba? ¿No estabas un poco ansioso entrenando o qué?
Sí, la verdad es que ese entrenamiento lo hice muy mal, se me iban todos los controles, todos los pases, porque estaba pensando en otra cosa, en si iba a ir convocado o no. Nada más llegar al vestuario, cogí el móvil y lo tenía petado de mensajes.
¿Cuántos? ¿Se puede saber más o menos?
Un montón.
¿Cuántas notificaciones había ahí?
Un montón. Más 99.
¿Cuántas?
Más 99.
Ah, claro, sí, más 99. O sea, sí. Indefinido. Infinito.
Sí. Y muy contento. Toda la gente de mi alrededor, toda la gente cercana me felicitaba por ello y nada, también es un orgullo para ellos.
¿Y qué tal por aquí? ¿El calor, las instalaciones, no sé, todo en general, todo?
Bueno, la verdad es que gracias a los de la selección, al staff, tenemos a día de hoy las instalaciones que tenemos hoy aquí, al campo, a la residencia en la que estamos, todo está cuidado al máximo y estoy agradecido a ellos.
Conoces a muchísima gente, ¿no? Es una selección con una buena mezcla de veteranía y muchos jugadores jóvenes, pero esta juventud hace que también tengas a muchos compañeros de generación, categorías inferiores, etcétera. ¿Eso te ayuda?
Sí, la verdad es que al final es más fácil conversar con un chaval de tu edad que con alguien más mayor. Al final tienes más temas en común y sí que se me ha hecho más fácil integrarme en la selección.
¿Qué te parece que se trate de un equipo o de una selección con una base formada por un equipo como es el Barça? ¿Crees que eso puede llegar a ser bueno o no?
Bueno, cada jugador viene donde viene. Yo creo que el ADN que tiene es el de Luis Enrique. Él quiere que juguemos de esa manera y yo creo que el míster disfruta de nosotros y nos hace jugar a su manera y bueno, yo creo que va a ser un buen papel.
Alguien ha llegado a decir que esta selección es un poco como una guardería, pero menuda guardería, ¿no, Nico?
Pues sí, la verdad es que somos unos críos que no somos conscientes de lo que estamos logrando a día de hoy, que yo creo que al paso del tiempo vamos a hablarlo más porque al final somos unos chavales de 20 años, 21, que suben el Mundial y bueno, sí que en verdad es un poco guardería.
¿Me puedes hablar, Nico, un poco de Alejandro, de Valde, que ha sido el último en llegar? ¿Qué significa para ti? Porque creo que tiene una muy buena amistad con él, ¿no?
Sí, tengo una buena relación desde hace tiempo con él, nos llevamos muy bien, somos como zipizape. Es un buen futbolista que tiene mucho recorrido, ojalá lo siga haciendo bien aquí y en el Barça. Yo creo que puede hacer las cosas muy bien y bueno, tiene al mejor que es Jordi Alba para crecer como futbolista.
Es difícil decir, porque tú puedes decir me alegro por su convocatoria porque eso significa que él viene en detrimento de un compañero que se ha ido, ¿no? como es José Luis Gallá, pero no puedes más que alegrarte por el hecho de que tu amigo, tú has dicho, no sois como zipizape esté aquí.
Sí, bueno, lo de Gallá es una desgracia, al final un jugador como él que se merecía estar aquí pues no tiene la fortuna por una lesión, pero bueno, llega otro compañero y está dispuesto a hacer las cosas bien.
¿Ansu puede explotar en este Mundial?
Ansu tiene mucho potencial, es un chaval que también con el que hablo, a raíz de aquí, de esta concentración, me estoy llevando mucho, muy bien y mucho y muy bien con él. Y nada, es un chaval que tiene mucho gol, que tiene mucho desborde y yo creo que lo va a hacer muy bien este Mundial.
Háblame también de los dos centrocampistas jóvenes del Barça, de Pedri. Este ya no es una promesa, pero para nada. Es una realidad, es una estrella del fútbol mundial.
Sí, los dos son muy buenos.
Y de Gavi, por supuesto. Sí.
Gavi, por supuesto, es muy bueno, sabe manejarse bien en espacios cortos, es muy agresivo. Pedri es pura magia, te mete los balones donde él quiere, tú solo tienes que hacer el movimiento y el pase lo tiene delante, y bueno, yo creo que tiene mucho recorrido.
Muy bien, Nico aquí con España y Iñaki con Ghana. Supongo que te han hablado mucho de la película, ¿no? Tú a Boston, yo a California, tú en Ghana y yo con España. ¿Cómo lo llevas eso, Nico? Supongo que muy bien, ¿no?
Bien, la verdad es que la familia está súper contenta de que cada uno represente el país que ha querido él. Estamos muy contentos de formar parte del Mundial. Mi hermano está súper contento ahí en Ghana y ojalá haga un buen papel.
Tú lo has dicho, es sabido, ¿no? Muchas veces tu hermano para ti es todo, ¿no? Es tu referente, es tu mejor amigo, lo es absolutamente todo, ¿no, Nico?
Sí, para mí, hermano, lo es todo. Él ha dado todo y más por mí. Yo creo que si no fuese por mi hermano no sería la persona que soy a día de hoy. Y bueno, gracias a él soy lo que soy y va a seguir creciendo junto a él.
Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso en el que tu hermano juega para Ghana. Entiendo que ellos han intentado convencerlo, lo han conseguido. También han intentado que tú jugaras con Ghana. Al final juegas con España. ¿Y cómo ha sido para ti el proceso en el que tú te separas de tu hermano por primera vez y por qué no podríais enfrentaros en este Mundial?
Bueno, yo todo lo que haga mi hermano me va a alegrar muchísimo por él. Mi hermano tiene un buen recorrido con Ghana, yo creo que es lo que quería hacer él, aparte mi abuelo se lo pidió y yo creo que eso a él le vino bien para reflexionar y para tomar la decisión final. Y bueno, yo creo que está muy contento de estar ahí y ojalá haga un buen papel en el Mundial.
O sea, tu abuelo siempre le había dicho que era como su sueño, ¿no? Que, sí. Que jugara para la selección.
Mi abuelo lo cogió a solas y se lo comentó, luego me lo comentó él a mí. Mi hermano se quedó muy afectivo por ello, porque al final un abuelo con 90 años casi en África que te pida eso, claro, es porque realmente quiere verte ahí. Igual desafortunadamente igual no pasa de haber otro mundial y para mi hermano lo fue todo, jugar este mundial para él es todo.
Y el hecho de que ahora mismo podáis, no digo ser rivales, pero de que tú bueno, pues puedas volar, ¿no? De que juegues para un equipo y Iñaki juegue para otro, ¿significa eso? No digo independizarte, pero sí volar, ¿no? Un poco hacer tu camino, ¿no? Hacer un camino diferente.
Bueno,
o sea, ¿qué significa? ¿Qué sientes que es eso?
Bueno, yo creo que como persona estoy creciendo, con mi hermano pues me deja equivocarme en algunos sentidos. Sí que es verdad que a veces está muy pendiente de mí, pero al final es el hermano mayor, tiene que hacer ese papel. Para mí volar solo es difícil, porque siempre le he tenido a él, siempre me ha aconsejado y al final partir tú solo y tomar tus propias decisiones pues te hace un poco difícil, pero bueno, yo creo que cada persona tiene que hacer eso y bueno, yo creo que estoy contento y capacitado para ello.
¿Se te hace raro estar en la misma ciudad que él y no poder verle estos días?
Básicamente nos vemos todos los días por videollamada, así que es como si lo viese todos los días. Al final somos hermanos, nos comunicamos todos los días y se me hace un poco raro no ver en persona, pero bueno, por videollamada está muy bien.
Te iba a preguntar cómo os comunicabais, o sea, que habláis cada día,
sí,
por videollamada. Vale. Si yo te digo, Nico, España jugará la final del Mundial y te dejo elegir rival, ¿cuál sería? ¿Cuál dirías? ¿Dirías Ghana o dirías otro?
Ghana, yo diría Ghana.
Dirías Ghana, ¿eh? Claro, eso ya no te pregunto qué significaría para ti. ¿Qué crees que significaría para tu familia poder veros a los dos enfrentaros en una final del Mundial?
Corazón dividido por ellos. Sí, más, ¿no? que por nosotros, ellos sufrirían un montón, no sabré con quién ir. La verdad es que sería, yo creo que la gota que coma el vaso, jugar los dos un Mundial y una final sería brutal, y yo creo que ojalá se pueda dar ese momento.
Es un cruce que se puede dar.
Sí.
Lo tenéis perfectamente claro, lo habéis mirado, ¿no? Si ambos quedáis primeros de...
Sí, hemos hablado de ello, sí.
Primeros de grupo podría pasar.
Sí, sí, hemos hablado de ello. Al final tenemos esa realidad de a ver quién va a ganar, porque ya sabes, los hermanos somos como somos, y al final yo le quiero ganar a él y él me quiere ganar a mí, así que gane el mejor.
Bueno, Nico, te quería preguntar también futbolísticamente, aparte de tu hermano, te he leído decir alguna vez que tu referente es Mbappé. ¿Es así o por dónde van los tiros ahí?
Bueno, mi referente es Cristiano Ronaldo y...
¿Había leído Mbappé?
Sí, bueno, también sí. Me fijo mucho en Mbappé, pero mi referente, mi ídolo es Cristiano. Esa forma que tiene jugar de Cristiano, pues a mí me encanta. Ojalá tener una cuarta parte de lo que tiene él. Y bueno, sí que es verdad que Mbappé también me gusta mucho como jugador y está haciendo las cosas muy bien.
Muy bien, Nico. Ya para terminar, evidentemente desde Barcelona, desde cierta distancia, pero estamos siguiendo mucho la evolución en tu club, ¿no? Se te ve muy feliz en Bilbao, en el Athletic. Sí. Feliz y siempre has mostrado tu orgullo de pertenecer a ese club, ¿no?
Sí, sí, estoy muy feliz de pertenecer al club. Es un orgullo pertenecer al Atleti. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien y ojalá esta temporada meternos en Europa y darlo todo.
Te quería preguntar por tu futuro, ¿no? ¿Cómo hemos de entender el futuro de Nico Williams, teniendo en cuenta que la realidad es que te pretende media Europa, eres un jugador ya muy joven pero con mucho valor? ¿Tu idea es decir, no, mira, yo estoy orgulloso de estar en Athletic, me quedo para siempre o me gustaría jugar en un equipo? A veces cuando hablas de Athletic y dices un equipo grande, no, el Athletic es un grande, vamos a dejarlo
para
claro.
Mí, sí.
Sí, para ti sí, lógicamente es un grande, pero ya creo que ya nos entendemos, ¿eh? En un equipo de los potentes de Europa. ¿Te gustaría dar el salto o cómo hemos de entender eso?
Bueno, yo a día de hoy tengo contrato con el Atleti y estoy contento de pertenecer al club y bueno, no estoy pensando en ello, estoy pensando en el Mundial, en darlo todo con la selección y que sea un buen papel en la selección.
Muy bien, y por último, ahí en Barcelona tuvimos a Ernesto Valverde, uh-huh. De quien se guarda un buen recuerdo. Háblame de él y de lo que supone para ti.
Ernesto, estoy muy agradecido a él porque me ha hecho ver el fútbol de otra manera. Sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, no tenía tanto gol, no era tan decisivo a la hora de participar con mis compañeros en los metros finales. Y yo creo que Valverde me ha hecho ver el fútbol de otra manera, combinar con mis compañeros, ser más decisivo, que es lo que yo creo que yo necesitaba. Y bueno, los números están, llevo 4 goles y 3 asistencias y bueno, yo creo que Valverde en ese sentido ha hecho mucho en mí.
Bueno, Nico, pues te agradezco mucho estos minutos, de verdad que ha sido un auténtico placer conocerte. Quiero que sepas que cuando vine a cubrir este Mundial, uno de mis grandes objetivos era entrevistarte, de verdad, porque desde ahí te admiramos muchísimo, de verdad.
Pues muchas gracias.
Muy bien, Nico, gracias.
Igualmente.
Hasta pronto.
Nico Williams, al micròfon de RAC1 des de Qatar, amb Damià López, el nostre enviat especial de RAC1. Ja tenim per aquí a l'estudi 1 el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Molt bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Bona nit.
Bona nit, Santi.
Ara estàvem escoltant la conversa i comentant, no? Quina curiositat, no?, això dels germans Williams, una Ghana, un amb Espanya, no?
Sí, és bastant sorprenent perquè un no s'imagina molt bé per quin circuit l'un ha acabat en un país i l'altre en un altre.
Sí. Bé, perquè a Iñaki Williams no el cridava mai Luis Enrique i com que tenia doble nacionalitat, no?, va dir, doncs mira, si el Ghana em crida me'n vaig al Mundial, no? I suposo que Iñaki va preferir anar amb Ghana i poder disputar aquest Mundial, que el jugarà hasta el grup de Portugal, per tant, hi serà.
Comentaves per això que no són els dos primers germans que coincideixen en
sí.
Dues seleccions.
I els Boateng, no? Aquell.
Els Boateng.
Sí.
Els Boateng, Prince...
Però aquest va jugar al Barça, Kevin Prince.
Bueno, sí. jugar.
Va tenir un pas. Hola, Sant Pere.
Què tal, bona nit?
Va tenir un pas jugat, no?
Jo crec que és dignificar el seu pas per Barcelona. Sí.
I aquell fitxatge, al mercat d'hivern, és veritat.
No fotem.
I jo crec que algun davanter centre del Barça no li va dirigir la paraula durant les dues primeres setmanes.
Sí, per on va, sí.
I l'altre Boateng està vinculat a un dels moments més feliços de la història del Barça i jo crec que de la Champions, que és el desmai, quan Messi agafa la pilota en el partit contra el Bayern.
Sí.
I li trenca la cintura d'una manera... En fi, que quan estic deprimit ho recordo i mira, el dia... Millora.
Sí, deies que hi havia dues cintures
sí.
Trencades,
sí,
a l'història del Barça, que estan bé.
Hi ha tres, sí.
La
Romario Alcorta.
La cua de vaca,
La cua, de vaca.
Aquella és...
És que el deixa enrere.
Aquella és potent.
És molt potent. És molt... Se sent un crac, Alcorta. Perquè, clar, Alcorta era el central de l'Atlètic de Bilbao, que el Madrid fitxa per molts i diu, ostres, quin central ha fitxat el Madrid, no? I en un partit de 0-0-0-0, Romario... Li passa una passada en profunditat. Guardiola l'agafa i se'n va. Després Messi, al camp del Saragossa, la Romareda, que mareja des del mig del camp, mareja no sé qui.
Però recordes aquell gol? És un gol de PlayStation, perquè aixeca primer aixeca la pilota com Oliver i Benji, com els dibuixos animats.
Li fan falta i se'n surt.
Però
després, quan arriba a l'àrea... Però després, quan arriba a l'àrea, per la dreta, per l'esquerra, és que l'altre queda... mort.
Estic mirant el gol aquí a l'ordinador que tenim a l'estudi de RAC1.
Sí,
m'ho estic passant bé, però no adivinàvem qui era el central del Saragossa que queda marejat, com dius tu, no? Perquè Messi li fa una finta a la dreta, ell es gira. També li fa a l'esquerra i ell es torna a girar. L'has trobat, Saperes, o no?
Matteo Contini.
Hòstia, Matteo Contini.
Matteo Contini. És que acaba marejat i només falta que Messi li doni una biodramina quan acaba... Sí.
Va haver-hi aplaudiments per aquell gol a la Romareda. Sí, 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 va haver-hi aplaudiments. Sí, sí, sí. No tants, però, com el que hi va haver al camp del Betis el dia que fa aquella paràbola. Però no sé per què estem parlant
de... Bueno, no, perquè ens ha vingut al cap Boateng, cintura trencada...
Que no sé si
trencada,
era aquell dia el que iguala el rècord de Müller.
No.
No és aquell
és
dia?
Abans, és abans. És al camp del Betis, però és abans. Sí, sí, va, no.
Però vaja, sí, aquestes trencades i Boateng, que li trenca la cintura a Messi a la Champions.
Es desploma, eh?
Es desploma,
sí, igual. Sí. Cau a pes.
Cau absolutament a pes. Sí.
Mira, ara que hem parlat de Messi, avui el sentirem. Ha parlat ell, ha sortit a parlar en la roda de premsa oficial de la FIFA abans de l'estrena de demà a les 11 del matí. Demà tocarà, no, amb el cafè, el croissant, o què? Tocarà veure l'Argentina, Santi, demà.
Home, això de quatre partits, aquí tenim quatre partits fins que el 3, no?
Sí, sí, sí. El 3 de desembre comencen els vuitens. Per tant, fins al 2 hi haurà...
partits al dia, això, és sensacional.
Però demà hi haurà absentisme i gent que, perdoni, vaig un moment a... al lavabo.
Es pot seguir, el directe pel Mundo Deportivo, el mòbil, diguéssim, sí, també tens possibilitats.
Està tot arreu, eh?
Vosaltres feu un, oi que feu un Twitch i feu un directe, sí, també, no? Sí. Nosaltres a RAC més 1 fem les transmissions, vull dir que això és una passada.
A les teles 11 no pararà el programa?
Jo crec que farà alguna connexió amb la segona cadena, que diem nosaltres, que és l'aplicació RAC més 1. Sí, suposo que connectarà en algun moment, perquè és Messi, demà.
Què és això que fa el clapés?
No, el Clapés ho farà RAC1. Clapés ho farà la primera cadena amb Espanya, només. Ah. Només amb els partits d'Espanya.
No, ahir sembla que ho vaig sentir.
Ahir era la inaugural i va dir, anem a provar, va. Ah. I va venir, però... Sí, sí, va venir ahir a la inaugural, Clapés,
no,
i tots els seus
partits. Per...
No, però amb Espanya també ho farà, sí. No et va acabar d'agradar, no? Ja t'he llegit avui que tu preferies quan era l'anfitriona, no?
Sí, la campiona.
La campiona, la que obria un mundial, no? La vigent campiona.
Que la campiona, perquè és que si no tens partits com aquest...
El mundial...
És que aquest partit era un Elche Eibar. Diguéssim, si ho compares més o menys, era un partit molt fluixet. També et diré que Qatar no va estar al nivell que estava, va guanyar la Copa d'Àsia. O sigui, és un equip que té un nivell més alt, que van sortir absolutament... Però també la qualitat dels jugadors de Qatar...
Una mica sobrepassats, jo crec, no?
La Copa del Món,
una mica de pressió, tot, no? Els va passar tot una mica.
Bueno, tot els seguidors, no?, que a la mitja part se'n van anar...
El que passa que això, jo no sé si són els seguidors locals o eren els de les seleccions convidats a la cerimònia. Perquè hi havia tota una sèrie de gent de seleccions convidats a la cerimònia que no se'n van, només comença el partit i després se'n van a la d'això. I no sé quin nivell de seguidors de Qatarià i quin nivell de gent que havia anat a la cerimònia és la que se'n va.
En aquest sentit, si passés el que diu el Santi, no?, que jugués la campiona, segurament els convidats no marxarien, no? Es quedarien a veure el partit de la campiona,
de la vigent campiona,
imatge, sí, en aquell moment, sí, seria més. Perquè mundial... va ser molt trist al final del partit veure la graderia absolutament buida.
El Mundial d'Espanya es va obrir amb una Argentina-Bèlgica, perquè Argentina havia guanyat el Mundial del 78 i va perdre. L'equip de Menotti va perdre contra Bèlgica, el Camp Nou 1-0.
Aquest va ser inaugurat, si ho recordo. Bé, es fa així des de fa uns anys i és cert que a vegades són una mica... va calar, els partits que ens hem d'empassar.
Estava revisant perquè m'he fet apunts per venir a comentar demà i estava mirant Espanya.
Ah, tu hi seràs també a RAC més 1, Argentina-Aràbia Saudita?
Estava mirant què va fer a la fase de grups a Argentina, en aquella Espanya 82. Efectivament va perdre contra Bèlgica, va guanyar contra Hongria 4-1 i a El Salvador per 2-0.
Ja. Ara ho comentem.
El pròxim Mundial són 3 països, no?
Sí, Canadà, Mèxic i Estats Units.
48 seleccions, no?
Qui faran el partit inaugural? Clar, 3 no poden.
No sé. Potser fan 3 partits alhora.
3 partits simultanis, això també és possible.
La primera part a un lloc, la segona a un altre i l'afegit.
La pròrroga.
Ara truquem al Damià López i comencem a repassar tota la teca que tenim avui. Us pregunto què s'ha semblat la jornada d'avui, que hem tingut 3 partits. Pràcticament les 11. Arrenca la tertúlia del Tu diràs, avui dilluns.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a audi.es.
A Xocolata Xolón. Elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón. La xocolata. Xocolata.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC 1. Aquest dimecres, l'estrena d'Espanya al Mundial a RAC 1. A les 5, Espanya-Costa Rica.
Para, però què foteu, ñordos? Porta cap aquí, que es té de posar l'himne de Costa Rica.
¿Qué queréis de merendar?
Aquest dimecres, a les 5, Espanya-Costa Rica.
Viva Costa Rica!
Amb Toni Clapés i l'equip del Versió RAC 1, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona. El Mundial de Qatar es juga a RAC 1.
Aneu a la merda amb el Mundial del Cagar.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Com cada dilluns, us recomanem que aneu a Bricomar, és el magatzem de la construcció i la reforma, però sobretot són molt ràpids. Si feu la vostra comanda en línia, en menys de 24 hores us la porten a casa o a l'obra, allà on preferiu. Fins i tot el material més pesant i més voluminós. I si voleu també, entreu a Bricomar.es i en dues hores ho tenen llest perquè ho recolliu al magatzem. Que us vagi millor. Així de fàcil és Bricomar. Ja tornem a tenir per aquí el Damià. Dami.
Què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit de nou. Després d'escoltar aquesta conversa amb Nico Williams, el germà d'Iñaki, no?, amb aquesta curiositat d'un amb Espanya, l'altre amb Ghana. Primer cop que se separa del germà, diu, no? Perquè, clar, l'Atlètic Club de Bilbao sempre han anat junts. I amb il·lusió, no?, de poder debutar en un Mundial. Qui li havia de dir a aquest nano, no?, que pogués estar aquí amb la selecció espanyola fa uns mesos?
Sí, sí, un crac, el Nico, la veritat. Molt jove, 20 anys, molt maco, molt agradable. El Nico que va néixer a Pamplona, després que Iñaki i els seus pares haguessin arribat des de Ghana, en una història que ja és molt coneguda, però que és terrible, la veritat, una odissea. És una història de lluita per la supervivència, la de la família Williams. I Nico, que sempre ha admès que, en certa manera, ell sempre s'ho ha trobat gairebé tot fet, ell ho ha tingut més fàcil que Iñaki, a qui li deu tot. En no estar els seus pares aquí, Iñaki l'ha dut de la mà, l'ha guiat, l'ha tutelat, però Nico ja té 20 anys, ha de volar, i justament aquest Mundial doncs ve a simbolitzar això, no?, amb la decisió de Nico de jugar amb Espanya després que Iñaki hagi escollit jugar aquest Mundial amb Ghana. Un Nico molt amic de Valde, diu que són Zipi i Zape, i aquí està encantat perquè té molts amics i companys de generació com Ansu, Pedri, Gavi, etc. No? Una opció per Luis Enrique més dins d'aquesta variadíssima davantera. No tan davanters, però sí volants i extrems que ha portat Luis Enrique, així que al llarg de la competició segur que Nico tindrà minuts per demostrar el seu talent.
Titular difícil, no? Vull dir que en la seva posició, aquest extrem dret, no?, sobretot, i té molta competència el nano.
Sí, jo crec que com a titular, almenys d'entrada, ho té complicat, però és una opció que Luis Enrique té molt en compte per poder agitar partits. Ara mateix, bé, demà ja entrarem molt més en la prèvia, no?, però en aquests moments Morata és el nou titular, s'ha recuperat bé del seu refredat i per Luis Enrique és un futbolista indiscutible. En condicions normals, Sarabia és un jugador que per l'esquerra també és inqüestionable pel tècnic, i també Ferran Torres, en principi aquests serien els tres jugadors titulars. Però què passa? Que és que Luis Enrique ha portat aquí a 8 davanters I també la qüestió que aquí també ahir comentàvem i que a mi em sembla bàsica per entendre el concepte dels davanters de Luis Enrique és que li agrada substituir-los i moure'ls a tots. Vol dir que al final, amb tots els canvis, comencen el partit 3 i acaben el partit uns altres 3, vol dir que la titularitat no és tan important. Aleshores, aquí cal tenir en compte també que Ansu Fati va cap a dalt, que Marco Asensio està jugant molt bé i que està en un bon moment, que Dani Olmo també és un jugador de la plena confiança de Luis Enrique, que Nico Williams ha entrat perquè Luis Enrique es va enamorar d'ell, literalment, després dels minuts que li va donar la Romareda en el debut contra Suïssa, i a sobre està Jeremy Pino, que passa per allà, però que també tindrà la seva oportunitat. Jo crec que l'eix que és apassionant no veure com gestiona Luis Enrique els minuts d'aquests 8 davanters, perquè ara mateix seria molt difícil encertar una travessa i clavar els 3 davanters el dia del debut contra Costa Rica.
Hem quedat més tard amb el seleccionador de Costa Rica, amb el seleccionador Tico. Sí, per parlar una estona d'aquest debut d'aquí a 48 hores, dimecres 5 de la tarda en directe a RAC1 amb els companys del Versió aquest Espanya-Costa Rica. En clau Barça, però, Santi, Antoni, li pot anar bé a jugadors com Ansu? Ahir ho comentàvem també aquí a la tertúlia amb el Pichi i amb el Solsona, no? Els hi pot anar bé a Ansu, a Ferran Torres, evidentment a Pedri, no?, perquè segueixi creixent i liderant al mig del camp del Barça. Però aquests jugadors que han tingut poc protagonisme, creus que els hi pot anar bé aquest Mundial, Santi?
Sí, jo crec que sí. Hi ha detalls molt bons. Per exemple, Ansu entrenant a les hores.
A la nit,
no? Diguéssim, a la nit. Jo crec que sí, perquè acumulen una experiència absolutament brutal. Volia preguntar-li, perdona,
sí,
volia
Damià,
preguntar-li al Damià. És possible un creuament Ghana Espanya?
Sí, és possible. A més, ho han parlat els dos germans, ho tenen parlat. El creuament seria possible a quarts.
Sí, anava a dir.
El primer del grup d'Espanya es creua amb el primer del grup Portugal, Uruguai, Ghana. Si és així, no? Sí.
Sí.
No,
espera, que ho tinc aquí, jo. Espera, que ho tinc aquí.
No, perdó. El segon, no? Perquè el primer es creua amb el de Brasil.
Sí. El segon...
No, espera, que m'estic liant, que Ghana està en Brasil. No, ja ho deia bé.
El segon del grup d'Espanya es creua amb el primer del Portugal, Ghana. Sí.
Ha estat una pregunta difícil, Santi. Sí.
No, el segon del grup d'Espanya es podria creuar a quarts amb el primer del grup. O al revés, perdona, al revés. El primer del grup d'Espanya, si Espanya queda primera, es pot creuar amb el segon del grup de Portugal, que podria ser Ghana, no? Vull dir que això també podria passar, no, Dami? Sí, és així.
Exacte. No, és que ara saps què em passava, Aleix, que ara no tenia clara la composició de... No sabia on estava Ghana. Ghana està en Portugal i
Uruguai. Sí, Uruguai.
Correcte.
Sí. Per què ho dius? T'agradaria, Santi, això?
No, per saber, era per curiositat. Però amb l'altre, el que sí que és cert és que també actualment hi ha tota una generació de jugadors joves que estan a les grans lligues i als grans clubs i als grans equips, no? Diguéssim, el Mundial, d'alguna forma, és un reflexe del que es produeix a les grans lligues. I és cert que hi ha una generació de joves que estan avui, per exemple, Bellingham
amb Anglaterra.
Ha fet una autèntica exhibició, no?
Té 19 anys, aquest nano.
19 anys. I per això et dic, diguéssim, que serà molt bo per ells, per agafar experiència, per... No crec que això els cremi ni molt menys, al revés, jo crec que... I també reflexa d'alguna forma aquesta generació brutal de joves que existeix a totes les grans lligues, tenint en compte que, a veure, Pelé va anar amb 17 anys.
Mundial, no?
Mundial.
Clar.
Va guanyar.
Jo crec que és el Mundial del traspàs, no? Estem veient el final de Messi, Cristianos, sí, i aquesta aparició fulgurant de jugadors de joves, no? Com Ansu Fati.
Aquí hi ha un canvi generacional, una torxa que passa dels uns als altres, això em sembla que és evident. Però contestant la teva pregunta, aquests grans esdeveniments, les competicions internacionals, fan créixer els esportistes i els donen una mesura del que valen. I, a més, si estem parlant d'un Mundial, no? És a dir, quan tu, m'imagino, quan tu tornes d'un Mundial, tornes amb uns galons en el vestidor, no? De dir, escolta, tu quants Mundials has jugat, no? Pues jo ja hi he estat, no? La sort, a més, pel Barça és que aquests nois amb el Barça encara no han guanyat res. Tenen el marcador a zero. de títols. I, per tant, doncs, tota aquesta experiència que acumulin, jo crec que el Barça se'n podrà beneficiar des del punt de vista de la maduració i de la competitivitat. No? L'important és que no... S'ha lesionat algú del Barça en aquestes 48 hores o no?
No, de moment no.
Memphis, De Jong, estan bé tots?
També, sí, també. Sí. Però, de moment,
doncs,
sí.
Doncs això és, de moment és el marcador que miro jo, també.
Però hi ha la sensació d'aquesta torxa que comentava el Toni, és entre jugadors de 34-35 i jugadors de 18-19.
Sí, hi ha molta diferència, no?
Molta diferència. O sigui, no hi ha, ens costa veure, aquesta generació intermitja entre els grans joves, no?, que estan apareixent i els excepcionals veterans que estan deixant, bueno, que acaben d'alguna forma la seva carrera, no? No hi ha aquesta generació intermitja, no?
Passa una mica com amb el tennis, no? I els grans, no?, de 30 i tants, gairebé 40, ara, en fi, ara ha plegat Federer, no?, però fa 4 dies, no?
La trilogia i el Carreras.
I després la final d'ahir és el millor exemple. Ruth, 23, no?, el Djokovic.
Correcte, doncs amb el futbol potser ha passat... És que, clar, és que Messi i Cristiano han omplert tota una època de la història del futbol, no?
Has estat amb Messi, no?, avui, Damià, bé, tu i un munt de periodistes, també, ara l'escoltarem.
Sí, sí, avui he estat amb Messi perquè demà arrenca Argentina... contra Aràbia sempre és important el debut d'Argentina en un Mundial, i he estat al Media Center després d'haver estat cobrint Espanya al matí, i hi havia la roda de premsa a quarts de 5 de la tarda, ha parlat Messi al costat d'Scaloni, i esclar, hi havia moltíssima premsa, estava la sala de premsa, que mira que és enorme, l'han habilitat perquè no hi hagi problemes, hi havia molta premsa argentina, però també mitjans de comunicació de tot el món, era... Vaja, és que és un esdeveniment, perquè estem assistint a parlàveu ara, doncs, d'aquest traspàs generacional, és un autèntic Last Dance, no?, aquest Mundial, per molts, i clar, sobretot per Leo Messi, que després, quan vulguis l'escoltem, Aleix, perquè el tall és, jo crec que és devastador per tots, encara que ja ho sabem, no?, ho sabem que és l'últim, però tornar-ho a escoltar per part de Messi, doncs és ja com assumir-ho definitivament, no?, i ha sortit a la premsa, doncs, a recordar-ho, i ell també, doncs, n'és conscient, no?, que és el cinquè i que és la seva última oportunitat, i bé, doncs això encara omple més i centra més l'expectativa demà, on estaran totes les mirades posades en Messi, però no només demà, sinó tot el Mundial. De fet, també li preguntaven en la roda de premsa que suposa per ell que gairebé tot el món s'hagi posat d'acord en anar amb ell, i ell ho deia, que n'és conscient, és a dir, que és, també és fantàstic aquest fenomen que està produint en aquest Mundial, que molta gent va amb la seva selecció o fins i tot l'aparca i va amb Messi perquè al final el futbol li faci justícia i no hagin passat els anys i la perspectiva històrica deixi a Messi sense una Copa del Món, no?
Aquí en tenim una a la taula que va amb Messi des del primer dia.
Home, m'agradaria molt que
sí.
Només un.
Sí. Tu també, hola, Gut.
Bona nit, home, per descomptat.
Tu també, Perquè completi el palmarès, Leo,
Completi el palmarès, evidentment.
Val. Ara en parlarem, anem a ordenar-ho primer. D'Espanya alguna cosa, ara que hem sentit la conversa que tenies amb Nico Williams, a 48 hores del debut, alguna cosa més, Dami?
D'Espanya, per tranquil·litzar a l'Antoni Bassas, dir-li que tots els jugadors del Barça estan bé.
Bé.
I que l'únic que avui no ha saltat a la gespa és un del Madrid, que és Carvajal, que està refredat. Bàsicament, a banda d'això, no hi ha més incidències, tothom està bé, Luis Enrique espera comptar amb tots els futbolistes, i res, la veritat és que aquests dies estan passant amb molta tranquil·litat, amb certa apatia, més enllà, lògicament, doncs, que al cap de setmana va marxar un futbolista com és Gaià, i cada cop totes les informacions que transcendeixen, doncs, semblen aclarir que Gaià, doncs, com a mínim, podia haver arribat al tercer partit segur, i al segon, doncs, potser també, no?, que la lesió al turmell no era tan greu. Però bé, a banda d'això, doncs, Luis Enrique està encantat amb Valde, i aquí el que està passant una cosa curiosa, que és que en l'entrenament d'ahir, Morata no va poder participar perquè estava refredat. A més, la federació ho ha reconegut, la federació espanyola. Estava refredat, avui ha pogut entrenar. I resulta que avui no salta la gespa Carvajal també perquè està refredat. I aquí molta gent, doncs, està tenint problemes, i és normal, perquè aquí les persones són persones i no som robots, no? I clar, què passa? Que les temperatures aquí a Qatar són molt altes en els exteriors, però en els interiors els aires acondicionats estan activats de manera molt potent.
Sí, ens ho veia la Mar també, que avui ha anat a un centre comercial i al·lucinava.
No.
I has d'anar tapada.
És increïble.
Sí, increïble.
Però clar, el tema és que, per exemple, els jugadors, que jo, per posar-me, per intentar imaginar-me un cas en què els jugadors els hi passi el mateix que nosaltres, clar, quan ens pugem a un autocar que ens trasllada d'un costat a l'altre, no?, els autocars estan a una temperatura increïblement baixa, no? I jo crec que aquí és on els jugadors poden patir. I és que per molt que els ho diguis, no hi ha manera. Estan, és cultural, és cultural, i clar, jo crec que això els jugadors ho acaben pagant. I per molt que Luis Enrique esperi comptar amb Carvajal, doncs entenc que... Vaja, però és que aquí està caient tothom, i això és molt llarg.
És insostenible, no?
Home, per favor, això està vist. No pots posar aquestes temperatures tan baixes, ni tampoc molt altes, si haguessin de posar la calefacció. Amb això hi ha un acord general d'una certa moderació. Però jo ho vaig viure als Estats Units, allà també, eh? Vull dir, només hi ha dues posicions, o molt fred o molta calor. O sigui, serveixen el cafè amb llet cremant, no?, bullint, o ha d'estar tot glaçadíssim. Sí, sí.
Són els extrems de la política, extrems, i també sí, es toquen sí. Els extrems de la vida.
Sí,
no?
Això té costos mediambientals molt grans, i en fi, bueno, en Qatar, què t'haig de dir? No?
Home, i a l'estadi l'aire condicionat estava... Bé, jo no recordo aquesta sensació en un estadi. En la posició en què estàvem a tribuna de premsa, jo em sentia com si estigués, ja us ho vaig explicar, com si estigués a l'estudi de RAC1, i els jugadors també notaven aquesta sensació.
Que no fa tan fred en aquest estudi, que això és una llegenda urbana que corre. Eh?
Depèn de qui hi ha l'estudi, no?
Depèn de qui lidera, això és veritat.
Depèn de qui hi ha, és correcte.
Sempre seia que Josep Cuní tenia els estudis molt freds, no? També una llegenda urbana que corre, digues.
El que és curiós és que el més important d'Espanya és l'streamer.
O sigui, què et sembla que Luis Enrique faci Twitch?
Bé, a mi em sembla... Ah, sí? A veure, et dic una cosa, és interessant, està bé, diguéssim que ho sents i està bé, aconsegueix... Un altre entrenador crec que li costaria una mica més amb el Luis Enrique, no. El que passa que, bé, la clau és que comencin a jugar partits, perquè, clar, de la dieta ja la sabem tota, o sigui, clar, la dieta tampoc no la pots repetir tres vegades, no? Diguéssim, sí, no menjo arròs, molt bé, ja ho sabem, no menjo arròs, però, diguéssim, tampoc no pot cada dia dir que no menjo... O sigui, aleshores, ha de començar ja els partits, que suposo que serà la xitxa del comentari. El que passa que...
Demà sí, partit no.
Demà sí, després del partit va dir que no, per la veu.
Avui ha descansat, va dir, el dia de prèvia sí que parlo, el dia de partit no parlaré. Ja va avisar ahir una mica de quin seria la seqüència de la setmana de l'estreamer.
Sí, vols dir que se n'anirà la veu els dies de partit.
Ahir va dir que avui era una qüestió de veu, que ja anava una mica forçadet i que descansava.
Per cert, que m'ha fet molta gràcia avui, em sembla que era el País, que parlava que això és la picatització de Luis Enrique, perquè ha decidit portar la seva pròpia comunicació a través dels seus propis canals a les xarxes, i bueno, han creat aquest neologisme, no?, la picatització.
Jo crec que tenen un punt en comú, que és l'estar cansats o el seu...
Ah, de Piqué.
Sí,
Piqué,
sí.
Clar. Ara volia acabar d'entendre, o si algun oient ja ha passat com jo, que dic, picatització, per Piqué.
Com la sensació que tots dos estan com una mica esgotats dels mitjans de comunicació, no? Que ell deia en el seu vídeo... heu escoltat en les darreres setmanes parlar molt de mi, i ara em toca a mi i us parlo a vosaltres culers, no? És a dir, saltem aquest intermediari dels mitjans de comunicació, i sabuda és també la relació que té Luis Enrique, que jo crec que té aquest desig de connectar directament per passar olímpicament dels periodistes.
Però jo crec que també per treure pressió als jugadors, no?, d'alguna forma, i diu, escolta, tot per mi, jo... I per controlar el relat o el discurs, clar, diguéssim, els mitjans tradicionals, com dieu, clar, puntuen i diuen si s'està bé o si està malament, i això no blanqueja l'imatge de ningú. No?
Jo això no ho compro, perquè això crec que em sembla que és una política de sal gruixuda, ja no dic de fer pagar justos per pecadors. Sí que a vegades a les rodes de premsa a mi també em passa, sento preguntes que penso, per què pregunta això? Però la immensa majoria de preguntes estan ben formulades. Portem-ho a la Lliga, no?, que és el que jo sento normalment. Algú creu que les preguntes que fan els que sempre pregunten, la Marta Ramon o el Ricard Torquemada, que estan mal formulades, de què es poden cansar de que els hi preguntin aquests dos, per exemple, que els hi pregunten a cada partit? No ho entenc. Sí que després hi ha mitjans que tenen una determinada línia editorial, llavors, en el cas de Luis Enrique, doncs els mitjans de Madrid, perquè no porta jugadors del Madrid... Bueno, aquesta història ja ens la sabem. Però això justifica haver de muntar un Twitch o una... No ho sé, em sembla que és bastant exagerat, sincerament.
A mi, per exemple, em va sorprendre que en un Twitch explica coses que potser li sabrien greu que li preguntessin en una roda de premsa, no? Vull dir, quan ell es deixa anar i diu, no, mira, jo, la meva reencarnació al camp és Ferran Torres, perquè si no la meva filla em mata, no? Perquè Ferran Torres i la filla de Luis Enrique són parella. Tu creus que si algú en una roda de premsa li diu, escolta, què li sembla que Ferran Torres sigui parella de la seva filla? Potser s'ho prendria malament, no? En canvi, allà ell es deixa anar i ho explica. No sé,
aleshores és molt arbitrari. O sigui, si les coses les dic jo, fan gràcia. Si m'ho pregunta un altre, això... està mal preguntat.
Sí, sí.
No, és que vols que et digui? Que, per cert, és curiós. Avui algú deia, aquí hi ha una estratègia comunicativa, perquè fixa't que és primer Ferran Torres que parla de la seva relació amb el sogre, i al cap de 24 hores és Luis Enrique que parla de la relació amb el gendre. No?
Sí, sí. Molt bé, això pel que fa a la selecció espanyola. A veure, anem avui. Què us ha semblat la jornada? No sé si heu pogut veure algun partit, ara deies tu Bellingham... T'ha agradat? Sí, més que ahir, no?
Sí,
més que ahir, suposo.
Jo els he vist tots. I, a veure, jo crec que ha estat espectacular a Anglaterra. M'ha semblat espectacular.
L'hem de sumar al carro de favorites després d'avui? No,
perquè Iran tampoc no és. Ja. O sigui, a veure, si estava al carro, sí, la mantenim, no la baixarem. Però diguéssim, no per aquest partit, perquè això ens passa molt a la Lliga, eh? Després de guanyar l'Almeria... Després... O sigui, no. El que és que Anglaterra, el que sí que té, jo crec que és un fons d'armari molt potent. Clar, és que a la segona part entra Foden, entra Rashford, entra Grealish a la segona part. O sigui, aquests són jugadors... de reforç per davant. O sigui, jo crec que té Anglaterra una plantilla molt potent. Té Maguire, bueno, ja veurem com es desenvolupa, però a veure, no sé si és una gran virtut per Anglaterra. Però sí que és veritat que té un equip i una plantilla molt potent. M'ha semblat molt bé i m'ha agradat els jugadors tirant, no cantant l'himne. Crec que això ha estat un acte de valentia, perquè han de tornar. O sigui, a veure, no és fàcil i m'ha semblat realment un gest...
Ho fan, ara parlarem també de l'altra banda del Mundial, no? Però és en protesta pel règim iranià que està discriminant, no? I fins i tot executant i reprimint dones iranianes, no? Que es treuen el vel, per exemple, no? I avui s'han plantat...
Té una força...
És valent, el que han fet.
Moltíssim. Moltíssim, i bueno, és donar d'un coratge per la gent que ho està veient extraordinari.
Hi havia una imatge per televisió d'una iraniana plorant a l'estadi del partit on s'ha jugat, veient, no?, com el futbol, que és el poder que té el futbol. Per què hem parlat tant d'aquest Mundial de Qatar? Perquè hi anava un Mundial de futbol, no?, i per això hem parlat tant dels drets humans.
Després m'ha semblat decisiu De Jong. Ha fet una passada com el dia d'Osasuna, pràcticament, una passada que ha estat que ha obert la...
No ho he vist, com aquella del Rafinha.
Sí, molt semblant. Una passada més...
És una centrada lateral.
Una centrada lateral i de cap... Gapco.
Gapco.
Gapco, no?
Gapco. Ha marcat el gol que obria la llana al minut 80. O sigui, Holanda petit, Països Baixos,
sí.
Ha patit perquè Senegal era una selecció físicament crec que molt potent, i ha donat la cara. Després m'ha semblat també interessant Gareth Bale. M'ha semblat interessant que...
Està bé de forma, ara.
Ha provocat el penal. Home, sí, perquè, clar, ha tingut descans aquest home. Però, diguéssim, ha provocat el penal, ha marcat el penal. Feia 62 anys que no marcaven un gol a un Mundial i han recuperat això. I m'ha semblat un partit també potent amb Estats Units, que tenia el partit absolutament guanyat a la primera part, i després encara ha anat per fer el segon, i per exemple, Gales, no entenc per què no ha anat al partit de tu a tu a jugar amb Estats Units, quan el rànquing FIFA pràcticament és el mateix de les dues seleccions. Ha anat més a defensar-se i tal, i després ha dit, escolta, no, que això que anem perdent, i quan ha anat pràcticament ha igualat. M'ha semblat una bona jornada, al igual que el partit de Qatar. Amb Equador va ser un partit molt fluixet.
Avorriot.
Molt fluixet, aquests partits que dius per què tantes seleccions, comentava el Toni Abad, no tantes seleccions al Mundial, sí, pues, per plantejar-ho. Però, en canvi, la jornada d'avui, potenta. I la de demà, jo crec que això serà una gran jornada.
Ara entrarem en la de demà. D'avui, alguna veu que puguis destacar? Tu que l'has seguit, Miquel?
Aviam, avui, després del partit dels Països Baixos, hem escoltat Memphis Depay. Ha jugat mitja hora amb el comptada, bé, tenint en compte els temps afegits quilomètrics que s'estan oferint ja en aquests partits, que, de fet, potser el Mundial s'acaba el 2023, perquè cada partit té mitja hora de temps afegit gairebé entre una part i l'altra.
Està sent exagerat per mi, eh? Avui hi ha hagut un partit que s'ha parlar del 102. Bé, no, és que... I sense pròrroga.
Però és que, per exemple, al partit dels Països Baixos, l'àrbitre havia decretat 8 minuts, que ja ens havia semblat que era massa temps, de temps afegit, perquè tampoc canvis, alguna lesió, però coses que la Lliga les veus que les ventilen 5-6 minuts. N'ha afegit 8 i ha hagut el gol, el segon, de la selecció de Països Baixos, però és que ha acabat gairebé a l'11 del temps afegit. No és allò que marca ni s'acaba, sinó que després en dona 3 més. No sé, potser estan a gust al camp o fa fred amb l'aire condicionat a fora i està millor al camp.
Sí, no creieu que han de tenir una mesura... No? Més quantitativa del temps, segurament. Jo no crec que l'àrbitre digui no, més o menys, o va per aquí, sinó que crec que algú ha d'estar mesurant el temps que s'està perdent.
El que s'ha perdut, vols dir?
Jo tinc la sensació que sí, i per això en aquest Mundial, que a més crec que estan canviant també tot el tema del VAR i no, de les imatges del VAR i tal, potser això indica, perquè és cert, com comentava, a tots els partits són entre 8 i 11 o 12
7, minuts. 8, 9 minuts d'afegit. Està sent estrany, sí. Bé,
doncs després del d'avui dels Països Baixos, en què el temps afegit també ha estat molt llarg, la victòria per 0-2 contra Senegal ha passat per la zona mixta de l'estadi. Memphis Depay, a qui li han preguntat per com es troba, diu que bé, i per què passarà quan s'acabi el Mundial, perquè encara és jugador del Barça, però s'acaba el seu contracte el 30 de juny vinent. Memphis ha respost això.
For me, the injury was tough, you know, but now I'm...
El temps de baixa per lesió ha estat molt dur, però ara estic bé. Estic jugant un Mundial i tots els jugadors de l'equip podem mostrar el nostre futbol. Ara no penso en el passat i estic centrat en el Mundial. No miro més enllà d'aquesta competició. Tenim un gran equip i volem arribar molt lluny. Després ja veurem què passarà.
I don't know about what happened after. Now I'm on the World Cup and we have a great team. We have a great team, we want to come far. And after that... We will see.
Porta oberta, eh?
Què serà? Serà...
El mercat d'hivern, porta oberta. El veurem el dia 31 de desembre a les 2 del migdia, aquest Barça espanyol, que avui hem tingut horaris.
M'espero que no, perquè teòricament no és titular, no? Vull dir que...
Què et sembla l'horari, per cert, 31 de desembre,
bé,
2 del
migdia? Bé, per un 31 de desembre em sembla excel·lent. Un dia, sí, per portar la mainada i...
Talla el dinar, per això, eh? Però bé, ja soparàs home, després de cap
sí,
d'any,
home,
no?
Sí.
Si veus sopar és potent. Aleshores, això, per això, potser sí, que sí, també...
Sempre pensarà en
entrepà.
Un entrepanet, alguna cosa ràpida allà a la rodalia del Camp Nou, veus el derbi de 2 a 4
i... Fes un aperitiu i està fins al sopar.
I cap a casa.
Jo estic molt content amb el del Girona, que és un dijous a les 5 de la tarda, que és una cosa que és fantàstica, dijous a les 5 per anar al futbol.
Bon final d'any el que tindrem entre el derbi el dia 31 de desembre i aquest Girona el dia 29 a les 5 de la tarda. Bé, tornem al Mundial. Mira, més enllà de la jornada d'avui futbolística, ens ha cridat l'atenció i volem destacar-ho només un moment i després ja anirem a escoltar Messi a parlar de la mega jornada de demà. I és que aquest Mundial, que ha començat amb certa polèmica, avui encara han afegit una més. Miquel, què ha passat? A veure.
Aviam, hi havia 7 federacions que volien que els capitans lluïssin un braçal amb els colors de l'Arc de Sant Martí i el lema One Love. No es van veure un braçal amb els colors de l'Arc de Sant Martí com s'han vist a vegades, tot el braçal sencer, com fa el Barça amb la Senyera, per exemple, sinó que era un cor amb els colors de l'Arc de Sant Martí a l'interior, per tant, una mica més difuminat. Aquest era el model. Anglaterra, Gales, Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Dinamarca eren les seleccions que havien previst lluir-lo i van demanar-ho a la FIFA ja fa temps, però la FIFA avui els ha dit que no. Semblava que aquestes 7 federacions, a l'espera que la FIFA digués alguna cosa, fins i tot en el cas que la resposta fos negativa, enfilarien el camí del dret i lluirien aquest braçal. Però la FIFA ho ha impedit amenaçant-los amb mostrar una targeta groga als capitans per lluir aquest braçal. Algú li pot semblar que és menor aquesta amenaça, però és clar, en aquest Mundial els cicles de targeta són de 2.
Sí.
Si hi ha un capità que juga 2 partits d'aquestes seleccions que volien lluir aquest braçal, ja està amonestat pel tercer, no el pot jugar. Si hi ha un jugador, un capità, que llueix aquest braçal i li treuen una groga per protestar durant el partit, està expulsat. O sigui que llavors aquí hi havia un risc que evidentment la UEFA, perdó, la FIFA, tenia molt i molt calculat. Les seleccions han renunciat a aquest braçal i després de golejar l'Iran per 6-2, a Southgate li han preguntat per aquest episodi que s'ha anat allargant en el temps a la sala de premsa.
I do understand.
Entenc la situació en què es troba la FIFA perquè en aquests casos no saps molt bé on marcar la línia i pots sentar un precedent. En un món ideal tot això s'hauria aclarit molt abans, però no ens hem distret gens perquè hi ha massa en joc. Ara mateix només hem de pensar en entrenar-nos i jugar. Els jugadors no han d'enfrontar-se a aquesta mena de situacions, però tothom sap al costat de quines causes estem. Quan clavem el genoll a la gespa contra el racisme és perquè creiem que podem donar un cop de mà, però hi ha causes en què crec que no podem ser tan útils. Per això hem de canalitzar l'energia en la direcció correcta.
I un episodi aquest que arriba només un parell de dies que Gianni Infantino, el president de la FIFA, digués això.
Today I feel Qatari.
Avui em sento qatarià, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gay, avui em sento discapacitat, avui em sento un treballador migrant.
A migrant worker.
Clar, s'hi sentia en aquell moment, però després ja ha deixat de sentir-se'n. Infantino, tot
aquella,
això que
aquella
deia.
Aquella roda de premsa d'Infantino passarà a la història. Vull dir, hi ha moments delirants d'aquella roda de premsa d'Infantino.
De vergonya aliena.
De vergonya aliena, sí, sí.
De vergonya aliena, en aquesta roda de premsa. En tot cas, amb aquesta censura de la FIFA ja consumada, el que hem fet és demanar la valoració d'Amnistia Internacional i Carlos de las Heras n'és el responsable d'Esports i Drets Humans.
Las amenazas de última hora de sancionar a los jugadores por llevar mensajes de apoyo sobre derechos humanos y la igualdad son un ejemplo, uno de los ejemplos más recientes de que la FIFA no cumple plenamente con sus propios valores y sus propias responsabilidades. El deporte no sucede en el vacío y esto son temas en los que la FIFA debería de liderar, no tomar medidas enérgicas. Los acuerdos sobre brazaletes y mejores protecciones para las comunidades LGBT deberían haberse alcanzado hace mucho tiempo. Desde Amnistía Internacional aplaudimos la valentía de los equipos y jugadores que se han pronunciado sobre derechos humanos y esperamos que sigan haciéndolo. Los aficionados, los jugadores y las federaciones quieren asegurarse de que el fútbol pueda ser un vehículo para promover los derechos humanos y la FIFA debe atender estas peticiones rápidamente, no solo alentando mensajes de igualdad, sino también tomando medidas proactivas para garantizar que las personas LGBTI están protegidas.
M'agrada que el fútbol no sucede en el vacío, es decir, que té un context social el fútbol, com qualsevol altra activitat a la vida, i després diuen que no s'ha de barrejar política i esport. Per cert, en el vessant exemplaritzant, el futbol, sembla que aquest Mundial té un públic potencial de 5.000 milions d'espectadors, que és més del 50% de la població del planeta Terra, ara que fa 4 dies vam arribar als 8.000 milions. O sigui que és una plataforma important per...
El poder que té el futbol és evident.
Per visibilitzar segons quins valors. Per cert, qui no s'ha rendit ha estat Alex Scott, una de les col·laboradores de la BBC, que lluita aquest braçal One Love a la gespa de l'estadi i en pantalla durant la prèvia del partit. I encara sobre això, la FIFA ja ha advertit la selecció belga que no podrà utilitzar la segona equipació si no és que n'elimina la paraula Love, una equipació que també té colors de l'arc de Sant Martí, que simula uns focs d'artifici i que, a dalt de tot, en unes samarretes a la part interior, en unes altres a la part exterior, hi té la paraula Love. La FIFA ja ha advertit que no es podrà lluir aquesta samarreta. El portaveu de la Federació Belga s'hi ha resignat, diu que el jugaran amb la vermella tradicional, tot i que no serà fàcil, perquè en aquest grup hi ha el Marroc i el Canadà, que també vesteixen de vermell, i la selecció de Croàcia, que té aquell tauler d'escacs blanc i vermell a la samarreta.
Com s'ho faran? Això serà complicat.
No ho sé.
Cosa que al final demostra fins a quin punt s'ha venut la FIFA.
Bé, hi ha l'episodi aquell...
Que... Sí, que tu no puguis tenir ni aquesta equipació, ja és a dir, tot el que et diguin des de Qatar ho estàs complint. Després pots tenir tu respect, no racism i tots aquests
eslògans. Fair play i el que vulguis.
Però per això és tan lamentable el que va fer Gianni Infantino. Clar, no? Que és demagògia pura.
No sabem fins on podem fins quina és la línia, no? Que entenc a la FIFA, no sé quina és la línia. Doncs home, jo crec que la de respectar els drets humans. I deia, hi ha causes en les que no podem ajudar. Doncs jo crec que sí. Falta que hi hagi voluntat. Jo crec que si aquestes federacions havien dit ja anirem, tu has de contemplar que pugui haver un moment de tensió i que has d'arribar fins al final,
sí,
perquè si no, fer marxa enrere en aquest moment, jo crec que et deixen un molt mal lloc.
Abans ho ha dit el Santi, els d'Iran pagaran un preu, pel que han fet, i han sigut valents i ho han fet. En fi, que la FIFA hagi acabat amb aquest intent de protesta amb l'amenaça de la targeta groga i els altres hagin cedit, doncs, des d'un punt de vista esportiu i competitiu, doncs un ho pot arribar a entendre, però, evidentment, això de... Hi ha valors a la carta, no? Direm no al racisme, però, en canvi, no podem dir sí a l'amor de dues persones del mateix sexe. Escolta'm, és... La com et diria, l'exponent màxim d'aquest sotmetiment de la FIFA als dictats de l'organitzador de Qatar. O sigui, això és un anunci que ha comprat Qatar, és l'anunci més car de la història, 200.000 milions de dòlars. Han fet 7 estadis nous de trinca per un país que té una extensió inferior a la província de Lleida, i ja està, i l'hem posat aire condicionat i...
Bueno, però, i luxes, però, no?
I luxes. Ara tu no pots dir que tu t'és igual a qui estimi la persona, perquè, clar, si en comptes de love digués war, no? Diries, home, no, esclar, no pots anar fent propaganda de la guerra, no? Està parlant d'amor, no? Això qui li pot molestar? Llavors, en efecte, el futbol, i a més en una ciutat com a Barcelona, això ho sabem bé. Vull dir, per què diem que el Barça és més que un club? Encara que no sempre hagi exercit com a tal, eh? Doncs perquè en determinats moments ha fet una feina supletòria, no? I se l'ha jugat, i bueno, ha fet de més i de menys, però diguéssim que ha marcat doncs un punt de rebel·lia, no? Un punt de personalitat davant del moment o de l'estructura política amb la qual havia de jugar, etc. No? Bueno, doncs a mi em sap greu veure totes aquestes dimissions.
Però no creus que hi ha l'efecte Streisand, que es diu, no? De dir, el fer això fas que se'n parli més i que encara sigui més notori?
Sí, segur, i la FIFA queda molt, molt pitjor, però finalment doncs, se surt amb la seva i no es veu res per la televisió. No? Va.
També sobre això, ja, encara que no sigui sobre un dret social com estimar qui vulguis, hi ha el cas de Budweiser fa 4 dies, que és un dels patrocinadors de la competició, però com que a Qatar no es pot beure cervesa, doncs llavors impedeixen que es pugui vendre cervesa als estadis. O sigui que fins i tot contra els patrocinadors d'aquest esdeveniment arriben a la FIFA perquè el règim qatarià el que vol és imposar els criteris que hi ha allà. I ara que l'Antoni parlava dels estadis, n'estem veient de bastant buits. Hi ha estadis amb molts partits que potser estan al 60%. Són estadis que tots sabem on s'han explicat com s'han construït, el que han costat a nivell de vides humanes, que ara estan mig buits, i m'agradarà veure quin ús se'n fa, per exemple, d'aquí 5 anys.
De tot avui la Mar deia que fallava l'aplicació aquesta amb el QR amb la qual havies d'obtenir l'entrada i poder accedir als estadis. Ha fallat, en el partit Senegal, Països Baixos, han obert portes, a dir, bé, passeu perquè està fallant el QR, vull dir...
Home, amb 6 gols d'Anglaterra i l'empat de Gales, avui hi haurà que alcohol hi haurà. Eh?
Bé, en aquelles zones habilitades,
tinc
no?
Tinc la sensació que les zones que es permeti, diguéssim, segur que...
Mira.
A mi em sembla absolutament lamentable la postura de FIFA, em sembla lamentable la teatralització d'Infantino amb una roda de premsa de vergonya aliena, cert? I després les decisions que prenen, com comentava Roger, amb els anuncis que fan, no? Diguéssim, escolta, si tu prens aquestes decisions i fas això, després no demanis a la gent respecte, i o sigui, això no té cap mena de... és una autèntica bestiesa, o sigui, o fas una cosa o fas... l'altra no la facis, perquè és que si no, és el món permanent de la perenne hipocresia, no? Estem permanentment... la hipocresia és el que domina aquesta societat, i això és el que no pot ser.
No pot ser. Passant uns minuts a 11:45 de la nit, hem de fer una pausa i m'agradaria anar, mira, ja que United Kingdom, no? El Regne Britànic, deu estar avui eufòric, no? Per la victòria d'Anglaterra i del País de Gales, m'agradaria trucar un moment a Anglaterra, al nostre home Premier, el Pol Ballús, per saber com s'ha viscut allà. Perquè allà el partit era a la 1 del migdia, l'Anglaterra-Iran. No sé què hauran fet allà, no? Si hauran saltat la feina o no...
Els pubs, jo crec que...
Bars oberts, bars tancats...
Va, fem una pausa i ara truquem al Pol Ballús. I després escoltem Leo Messi amb el Damià López des de Qatar en la prèvia demà de l'Argentina-Aràbia Saudita.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Renault.
Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid. Fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència. Fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Perfecte. Informe de reunió enviat. Ara ens reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la llibertat. Per això t'oferim eines col·laboratives perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC 1.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les ampolles i els pots de vidre van al contenidor verd. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor verd. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Ja és aquí la Fira del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina.
Els dies 26 i 27 de novembre, Vallgorguina s'omplirà més d'un centenar de parades d'artesans, activitats i jocs per a tota la família.
Escudella barrejada del Caliu, espectacles, gimcana forestal, demostració d'escultures fetes amb motoserra,
a Escolari, tall amb destral, ponis i cavalls, xerrades, tallers i molt més.
Vine a Vallgorguina.
Vol renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. Llar amb estil a l'abast de tots.
RAC 1. Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
45.816. 4, 5, 8, 1, 6.
Sèrie
43, 0, 4, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Estem en època de Mundial, a RAC1 i al Tu Diràs i a tot el món, però aquest dijous, seguint la tradició, ja que és l'últim dijous del mes de novembre, obrirem les portes de l'estudi de RAC1. Aquest dijous tota aquesta tribuna estarà plena d'oients que volen venir a veure com fem la ràdio en directe. Tu diràs @RAC1.net si voleu venir a veure'ns aquest dijous des de 12:45 fins a la 1 de la matinada com fem el Tu Diràs, com fem la ràdio en directe. I també farem el gran concurs del Tu Diràs, el tram final del programa d'aquest dijous, amb dos oients. Demà donarem el nom dels dos concursants. Us recordo que el guanyador s'emportarà un cofre de Wonderbox amb una escapada rural de 3 dies i 2 nits allà on vulgui. Escollir entre més de 4.000 destinacions arreu de la península i de tota Europa. I el finalista del gran concurs del Tu Diràs s'endurà un cofre Wonderbox amb una sessió d'espa o massatge per dues persones, que tampoc està gens malament. Si estàs buscant una idea original per regalar, Wonderbox. Tens la possibilitat de regalar experiències úniques amb cofres de Wonderbox que tenen escapades, experiències gastronòmiques, de benestar, d'oci i d'aventura. I també hi han cofres Wonderbox amb entrades pels esdeveniments esportius més importants com el Camp Nou, quan torni la Lliga, o el Palau Blaugrana, entre molts d'altres. Descobreix tots els cofres a wonderbox.es. Seguim parlant del Mundial. Mira, teníem pendent aquesta trucada amb Anglaterra. Hola, Pol Ballús, good evening.
Hola, bona nit.
Com s'ha viscut l'estrena d'Anglaterra i del País de Gales? Aquí a Manchester, on ets tu?
Bé, no, s'ha viscut molt bé, amb molta il·lusió, d'alguna manera és el que t'esperes, no? Els anglesos, com ve sobretot doncs, un Mundial. Sí que hi havia una mica doncs, de dubtes de com veurien aquest partit, el ser el primer el contra Iran, que és el menys atractiu del grup, i el jugar a la una del migdia, perquè, clar, és una hora que tothom treballa, aquí l'horari laboral és de 9 a 5, i hi ha un breu descans de 20 minuts, mitja hora per dinar, i hi havia una mica, doncs, el dubte, això, de què faria la gent, de si el aniria a veure, si es podria veure, si no,
I què?
I, bueno, no ha decebut gaire a Anglaterra, sincerament, perquè jo, amb uns companys de professió, hem anat a veure el partit en un bar, en un pub, i hem anat amb certa antelació una mica per trobar taula, però pensàvem que no tindríem cap problema, i a la que hem arribat allà ens hem trobat totes les taules plenes amb gent fent teletreball, amb l'Excel, fent reunions de Zoom des del bar per no perdre taula i poder veure el partit a la una, que no faltés de res, i que bé, que
i amb la pinta,
al final és el que volen aquesta gent.
Amb la pinta o no?
La del cap no, l'altra.
Sí. A partir de les 12 del migdia, entre setmana, es poden vendre pintes a tot arreu, així que ja està més que permesos per aquí per veure pinta.
Bé, i a més han gaudit amb 6 gols, imagina't, no, Antoni? No fallen els anglesos, sí.
Això no és teletreball, és futbol-treball. Sí, vaig a futbol-treballar.
Ens agrada aquesta, sí. D'aquest debat que ens explicava el Miquel Agut, que hi ha hagut a la prèvia sobre si el braçal o no de Harry Kane, que és el capità d'Anglaterra, això se'n parla aquí a Manchester, Pol? Què s'ha dit després d'això, de la reculada que han fet les 7 seleccions, entre les quals Anglaterra i el País de Gales, amb l'amenaça de la FIFA?
Molt, se n'ha parlat molt. Jo et diria que va ser el gran debat, potser, de les hores prèvies, fins al dia abans, fins i tot, perquè, clar, això no s'ha sabut fins avui, doncs el dia abans, fins i tot, notícies als portals webs més importants d'aquí d'Anglaterra dient que era incert de si els jugadors podrien portar, doncs, aquest braçalet. Avui hi ha hagut bastantes crítiques o fins i tot articles d'opinió dient que bé, que acceptar aquesta targeta groga probablement hagués sigut un missatge doncs, molt poderós pel que dèieu, per tota l'audiència que té doncs, la Copa del Món, aquest Mundial, i les repercussions doncs, que això podria tenir. I fins i tot després del partit ha parlat Harry Kane en una mixta dient que estava decebut per no haver pogut portar aquest braçalet. He vist ara també imatges al Twitter de fans del País de Gales que anaven amb un barret amb l'Arc de Sant Martí i que no els han deixat entrar al camp si no se'l treien. És a dir, bé, més exemples de com està tot el panorama, però evidentment aquí a Anglaterra se'n parla i molt, et diria jo.
Hi ha hagut aquesta periodista, no?
Sí.
De la BBC, Scott.
Scott.
Sí que és una col·laboradora que tenen. El que passa que això...
Exjugadora de l'Arsenal Ladies.
Sí.
Exjugadora, exinternacional anglesa, sí. Més de 100 partits amb Anglaterra.
És algú que... Bé, que no és que estigui allà per casualitat, sinó que està allà per mèrits, i a la Premier això ho tenen interioritzat, perquè recordo que des de fa anys hi ha un cap de setmana que és el del Rainbow Laces, no sé si encara es manté aquesta denominació, sí, que serien els cordons de l'Arc de Sant Martí. Sí. I en què els capitans llueixen el braçal amb els colors de l'Arc de Sant Martí, no amb un cor i unes franges de colors a dins, sinó totalment amb els colors de l'Arc de Sant Martí ben visibles des de l'exterior, i això està normalitzat que es faci a la Premier League, i l'afició accepta com a tal que això es faci. Per tant, clar, quan te'n vas a jugar un Mundial, el que t'estranya, suposo, que és que el que fas a casa no puguis fer-ho davant dels ulls d'arreu del món.
Què dius, Pol?
Sí, no, totalment d'acord. Evidentment, aquí és un debat que està molt a l'ordre del dia i que està molt interioritzat en aquest sentit, i d'alguna manera, bé, doncs, ha xocat. I jo crec que sí que ha passat una mica aquest de l'efecte Streisand que comentàveu, en el sentit que molts aficionats doncs, han viatjat allà amb elements de roba una mica doncs, per reivindicar doncs, el seu missatge, entenent que bé, que jo crec que el discurs d'Infantino que heu comentat va ser rebut amb sorpreses, és un... És un objectiu com molt poc, molt poc significatiu, no?, per tot el que va causar, i d'alguna manera, doncs això, el món anglès que està, doncs, molt intens i molt revoltat contra la posició de la FIFA.
Escolta, Ballús, sí, crec que ja havia passat això, però jo no ho havia vist mai en directe. Han canviat la lletra de l'himne per sí. God Save the King, perquè va sí. morir la reina, no?
Això, clar, jo, clar, avui... no, això ho van canviar des del moment que hi ha el nomenament del nou rei.
Ja, però jo,
canvia l'himne i ja que tenim un rei...
Però cantar, jo no ho havia vist fins avui a la prèvia de l'Anglaterra-Iran, que els he vist cantar God Save the King, i dic, hòstia, no, era de Queen, no? Què ha passat aquí?
Sí, no,
què ha passat, res? Què ha passat, pobra, que ens va deixar, sí, pobra. Vull dir. Però vull dir, m'ha sorprès molt.
És que fa esport, si no es va assabentar que durant 11 dies no feien res més, però...
Sí, no, bé, escolta, no havia vist mai en directe cantar l'himne d'Anglaterra des que havia mort la reina, no? I m'ha sorprès molt, això.
Però en Pol ja se'l sap, amb la versió Queen i amb la versió King.
Queda igual de bé, Pol?
Queda igual de bé. Aquí els anglesos fan que aquestes coses quedin bé sempre.
Ah. Molt bé. I acabo.
I si no, queden bé una pinta i avall.
Ja.
Sí.
El so no és molt diferent.
No. King, the Queen, no. Jo soc més clàssic, per això a mi m'agrada més amb God Save the Queen. Sempre m'agradarà més així. Escolta, una última. Sí? Això, perquè a The Athletic, que és on treballes tu, crec que ja hi heu anat en les últimes hores, en les últimes setmanes. Això de que Guardiola i el City estan treballant per renovar el contracte, què?
Sí, no, és una cosa que està passant, són converses que estan tenint. El Manchester City, evidentment, doncs, ha deixat clar en totes les seves pronunciacions que vol seguir comptant amb Pep Guardiola, i jo crec que les últimes paraules de Pep Guardiola en rodes de premsa reiterant la satisfacció amb l'equip que té aquesta temporada, com els jugadors doncs, han respost a aquesta temporada, fa indicar que pot estar disposat a trobar doncs, això, doncs, un acord, un punt intermig doncs, per extendre aquest contracte. Tot apunta que bé, que és una possibilitat i que és probable, tot i això, el que reiteren des de Manchester i des del club és que encara queden passos perquè des dels dos cantons hi hagi, es digui el sí definitiu. Queden passos per coses que s'han de complir perquè al final tots vegin clar doncs, quina és doncs, la decisió. El que sí que hi ha és més o menys un acord com de cavallers, res escrit, però de tancar-ho tot una mica abans del principi de l'any que ve. Perquè, evidentment, les dues parts, tant el club com Guardiola, entenen que s'ha de treballar cap a una direcció o cap a l'altra, i a partir doncs, del gener veurem cap a quina direcció li toca treballar al Manchester City. Així que en el pròxim mes jo crec que tindrem novetats.
En aquest mes, eh? Abans de Nadal.
Bueno, abans del dia 1 de gener.
Molt bé, n'estarem pendents. Gràcies, Pol, eh? Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Vinga, gràcies. Adéu, a vos també. Una abraçada.
Deixa'm dir-vos una cosa.
Sí,
avui s'han lesionat dos jugadors de Senegal. Ho dic perquè comencem a veure baixes per lesió, i això que teòricament, clar, ser un mundial que juga a mitja temporada i no al final, no estan tan castigats. I avui ja n'hi ha hagut dos, no sé si en algun altre partit, perquè ara no els tinc tan frescos, però des de senegalesos n'hi ha hagut dos que han estat baixa. Aviam com acaben els clubs que tinguin més jugadors al Mundial, aviam com acaben el Mundial, si els tenen tots en condicions, i després a veure si en els mesos immediatament posteriors aviam com reaccionen. Però avui ja hi ha hagut dues baixes.
En la tertúlia de preparadors físics que vam fer abans del Mundial ens van dir que hi hauria més lesions, sens dubte, canviant les seves dinàmiques. Sens dubte,
és el primer Mundial amb 5 canvis, no?
Sí, això també. Ara, abans de començar, Nkunku, Benzema, Gaia, vull dir que ja hem tingut casos,
Sí,
de jugadors lesionats abans de començar.
Sí.
A veure, gràcies, Agut,
A disposar una abraçada, com sempre.
Manu, per aquest dimarts, Xavi Puig, que és una jornada molt culer, aquest dimarts. Vull dir, Antoni, en tots els partits d'aquest dimarts, en els quatre, s'està pendent que no es lesioni ningú.
Tinc algun interès.
Jo crec que sí.
Molt bé.
Com a mínim que ningú es faci mal, no?
Ja em dispara.
Sí, a les 11 a l'Argentina, Aràbia Saudita, que ara ens aturarem aquí i escoltarem Leo Messi, però a RAC més un ja ben d'hora, amb el cafè amb llet, a les 11, aquest Argentina, Aràbia Saudita, amb alguna connexió també amb el món a RAC1, amb el Basté, que jo crec que d'11 a 12 el Basté no estarà molt centrat. Estarà
ja porta massa hores
a la
aquí.
Tele cap
ja
a Leo Messi.
Segons.
A les 5, en aquest grup C, també Mèxic-Polònia, amb Lewandowski que busca el seu primer gol en un Mundial. Lewandowski encara no ha marcat en un Mundial, ja que n'ha jugat un de Mundial el 2018, però no va marcar en la primera fase en els tres partits, que és on es va quedar Polònia en aquest Mundial de Rússia. És el novè Mundial que juga a Polònia, aquest del 2022 a Qatar. Per Mèxic és la 17a participació en un Mundial, aquí també tenim
tenim records culers amb el Tata Martino a la banqueta mexicana. En els últims 7 mundials, Mèxic ha quedat eliminat als vuitens de final. 7 consecutius caient als vuitens de final la selecció mexicana. I Andrés Guardado es convertirà ja demà en el jugador mexicà que ha participat en més mundials, 6, superant el 5 de Rafa Márquez, l'entrenador ara del Barça Atlètic. Aquest partit es jugarà a l'estadi 974 i el xiularà l'australià Chris Beth, i a més la quarta àrbitra serà la francesa Stéphanie Frappart, que es convertirà en la primera dona que forma part d'un equip arbitral en un mundial masculí de futbol.
Deixen això, sí? Això sí que ho deixen.
Això, en principi, sí. A aquesta hora, sí. Veurem demà si, no. si algú ho impedeix.
La quota de maquillatge que van aplicar al mundial.
Aquestes, sí, no.
Sí, sí. I ara anirem a escoltar Messi, però mira, acabem de repassar el menú. També demà tenim els dos partits del grup D.
Sí, a les dues, Dinamarca-Tunísia, sisena participació del mundial per totes dues seleccions. Dinamarca ve de perdre els vuitens contra Croàcia, els penals, a l'últim mundial. Dinamarca no ha perdut mai amb cap selecció africana en un mundial, i Tunísia no ha guanyat cap dels 11 partits que ha jugat contra una selecció europea en les seves participacions als mundials.
Empat segur demà. Empat segur, no? Amb aquestes dades.
En les 5 participacions anteriors, Tunísia ha caigut a la fase de grups, a la selecció danesa Christensen apunta titular, Braithwaite veurem, no és tan clar. El partit es jugarà a l'Education City Stadium amb arbitratge del mexicà César Arturo Ramos. I a les 8, França-Austràlia, sense substituts ja finalment per Benzema a la convocatòria de la selecció francesa per aquest Mundial. França ja va debutar contra Austràlia al Mundial 2018, que va guanyar, a qui va derrotar per 2-1. Ara, els últims 4 campions europeus d'un Mundial han caigut a la primera fase. A la fase de grups, els últims 4 campions europeus del Mundial se n'han anat cap a casa. Per tant, França faria bé de no estar molt tranquil·la. Dembélé apunta titular, Koundé ja tenim més dubtes. Cap selecció no ha estat capaç de repetir triomf en un Mundial des que ho va fer Brasil el 58 i el 62, i Deschamps, que demà començarà a jugar el seu, vaja, o a dirigir el seu tercer Mundial de manera consecutiva. Per Austràlia és el 6è Mundial, només el 2006 va aconseguir passar la fase de grups, va caure als vuitens de final. Aquest partit que jugarà, com diem, a les 8, també a RAC+1, igual que també el de les 5, el Mèxic-Polònia, i el de les 11, el de l'Argentina, a l'estadi Al Janoub, amb arbitratge d'un sud-africà, Víctor Gómez.
Tot això són detalls interessants, eh? Aquesta jornada de demà apassionant, amb tots els partits ja jugadors del Barça. I a RAC+1, com diu el Xavi, farem l'Argentina, Aràbia Saudita, el Mèxic-Polònia i el França-Austràlia. En 2 minuts, el Damià López ens va escoltar què ha dit Messi avui en la prèvia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, culers! Tenim una nova oportunitat per tornar a omplir l'Spotify Camp Nou i donar suport a l'equip femení. El Barça juga aquest dijous 24 de novembre a 6:45 de la tarda contra el Bayern de Munic. Un partit on està en disputa la primera posició del grup de la Lliga de Campions femenina. Aconsegueix ara la teva entrada a partir d'€11 i fes pinya amb l'equip. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 7 de setembre de 1925.
I el número de la sort, el...
l'1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
favorite song going round and round my head.
Tres minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya amb l'Antoni Bassas, el Santi Nolla, també amb el Roger Saperes. Ara de seguida ens faràs escoltar Xavi Hernández. Avui sí. Ha parlat l'entrenador del Barça.
En un acte comercial.
Després de molts dies. Però abans, Damià López, des de Qatar. Has estat amb Leo Messi en aquesta roda de premsa multitudinària que ha fet avui en la prèvia de l'Argentina a Aràbia Saudita. Què ha dit l'argentí?
Doncs ha dit que està bé, tot i haver entrenat a banda amb una sobrecàrrega al bessó. Demà titular, Scaloni l'ha provat en punta, amb Di Maria i Lautaro Martínez, també jugarà el Papu Gómez, més endarrerit, i avui doncs aquesta conferència multitudinària de Messi, que ha dit el que ja sabem, encara que no ho vulguem escoltar. Aquest és el seu cinquè i últim Mundial.
És un moment especial, segurament a mi, mi últim Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos.
Doncs tall curt, però contundent. No ho podia dir de manera més clara. Evidentment, segurament no vol dir segur, però jo crec que queda claríssim que el Mundial de 2026 serà molt complicat que hi arribi Leo Messi, que sobre algun dubte que hagués pogut sorgir sobre el voltant del seu estat físic de cara al partit de demà, aclareix que es troba en perfectes condicions.
Me siento muy bien, me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico, y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro.
Què n'espereu de Messi, Antoni, d'aquest Mundial? Ara que ell reconeix que és l'últim. Bé, és lògic, que fos l'últim, no?
Quan algú surt el primer dia i diu és l'últim, per tant està dient és l'última oportunitat que em queda, i diu estic bé físicament i estic bé personalment. Estic bé personalment. O sigui, com dient, tots els astres s'han alineat perquè jo pugui fer un bon Mundial. O sigui, les condicions s'han donat perquè pugui jugar tranquil, estic bé físicament. Bueno, doncs aleshores ho espero tot. Ho espero tot. De tota manera, ja sé que si algú pot amb la pressió és Leo Messi, eh? Jo no necessito que guanyi el Mundial per considerar que